COPE Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, 12 i 21 minuts des de Tarragona. Continuem Herrera en COPE, el dia en què ens permetran que ens agafem festa de la campanya electoral. Avui volem parlar de llibres, de roses, de celebrar la lectura i de com celebrem el dia de Sant Jordi a casa nostra. És una festa que no trobem en cap altre punt del món, així que aprofitin avui per passejar entre llibres i entre roses, per regalar-se lectura, experiències, viatges a través de les pàgines dels llibres. Més enllà de rànquings i de xifres, de llibres i flors venudes, això ja arribarà demà, avui tenen l'oportunitat de regalar-se històries i de crear records. No la perdin. Avui al programa començarem, com sempre, repassant l'actualitat de les comarques de Tarragona d'aquest dimarts. Tenim programa especial, així que atents, perquè la primera hora del programa farà parada per aquí el nostre Sibarita i amb l'Albert Rosa parlarem de llibres deliciosos, de llibres sobre gastronomia. A partir de la una, especial nacional 240 a quatre mans amb COPE Lleida i el Ricard Álvarez per fer recepta, per celebrar Sant Jordi, i un 1x1 en què unirem dos llibreters que tenen molts Sant Jordis a les espatlles. Avui volem parlar d'aquesta feina de llibreter, de les llibreries, de com viuen Sant Jordi i volem, evidentment, que ens recomanin molts llibres. Ningú millor que ells per fer-ho. Tot plegat serà en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al Camp, 98.0 si ens escolten des de les Terres de l'Ebre i sempre, siguin on siguin, ho podem fer en directe a través del web o l'app de COPE. És molt fàcil. Només han de buscar l'emissora Tarragona Reus. Són les 12 i 23, així que comencem. Gràcies per ser-hi.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Fem la primera parada a l'Agència Estatal de Meteorologia perquè avui dia de Sant Jordi mirem i molt cap al cel. Aleix Poblet, bon dia.
Bon dia. Tindrem el cel ennuvolat durant les properes hores d'aquest Sant Jordi a la província de Tarragona i amb algunes pluges a la zona interior, sobretot a la franja occidental. Temperatures que pujaran lleugerament, 23 graus a Tortosa, 20 a Gandesa i a Reus, 19 a Tarragona i al Vendrell. El vent bufa de forma variable, el notarem de component sud a última hora de la tarda. De cara a demà dimecres tindrem el cel força ennuvolat, però es descarta tant pràcticament les precipitacions. La cota de neu, això sí, baixarà dels 1.800 als 1.000 metres i tornarà a pujar als 1.600 al final del dia. Temperatures amb un lleuger descens, 22 graus de màxima tindrem a Tortosa, 18 a Tarragona i al Vendrell, també a Gandesa i a Reus. El vent bufarà del sud a força suau amb intervals més moderats a la zona del litoral tarragoní. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Normalitat a aquesta hora a les carreteres, segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
El mal temps ha frenat les xifres d'ocupació a les comarques de Tarragona. La Federació d'Hostaleria encara no té les dades oficials, però les primeres sensacions no són gaire bones. Parlen de Setmana Santa normal, sense excessos, i no s'han produït anul·lacions, però les habituals reserves de darrera hora tampoc han arribat. En alguns casos hi ha hagut clients que han acabat l'estada un dia abans a causa del mal temps i les terrasses dels establiments no s'han pogut aprofitar com desitjaven. Els pronòstics situaven l'ocupació al voltant del 85%. Aquestes bones previsions, en bona part, eren a causa del turisme esportiu, que ha tret un elevat nombre d'esportistes nacionals i internacionals aquesta Setmana Santa a Tarragona. La procedència dels turistes, doncs l'habitual, principalment catalans, també de la resta d'Espanya i juntament amb els primers estrangers de la temporada. Pel que fa als allotjaments rurals de les Terres de l'Ebre, Atur Ebre confirma que s'han complert les previsions, s'ha omplert el 90% de l'oferta. El portaveu de l'entitat, Juan Jovel, ha valorat positivament l'ocupació, tot i que s'ha mostrat preocupat perquè ha estat una xifra lleugerament inferior a la de l'any passat, quan es va fregar el 95%.
Los cuatro días no son. O venen divendres o marxen diumenge. La tendència és més tres nits que no quatre, que abans era lo més segur, ara és més aviat tres. Llavors això baixa el percentatge.
Setmana Santa també marcada pels col·lapses ja habituals a les carreteres, problemes a la Nacional 340 i a l'AP7 aquest dilluns, al Vendrell, Altafulla, al Perelló i a l'Ametlla de Mar. Això després d'un final de Setmana Santa amb problemes i molts també a la línia R16 de Rodalies. Va estar aturada 9 hores per una avaria a la catenària i diumenge al matí recuperava ja la normalitat. Els usuaris habituals, resignats, només esperen que amb les pluges no es tornin a veure en la mateixa situació. Ho deien així, ho explicaven a l'Agència Catalana de Notícies.
Perquè no és la primera vegada que tenim aquest viatge previst i també per pluges i per aigua, i ho hem hagut de suspendre. Però bueno, funciona, esperem poder anar fins a l'Aldea i tornar a Barcelona, perquè avui hem de tornar a Barcelona, esperem que tot funcioni.
També els expliquem avui que Aena ha canviat la denominació de l'aeroport de Reus. El declara com a estacional. Segons fonts de la companyia, la modificació es fa per poder contractar personal temporal a l'estiu i evitar situacions d'excessiu volum de feina dels treballadors fixes, com ja havia passat abans. Aseguren que la decisió no tindrà conseqüències pel que fa a l'arribada de vols en temporada baixa i que la instal·lació està a disposició del territori per rebre turistes tot l'any. En canvi, el sindicat CGT alerta que aquest canvi pot afectar la plantilla actual a mitjà termini amb propostes de prejubilacions o que alguns empleats vagin a l'atur a l'hivern. Aseguren que la nova denominació pot posar en risc els llocs de treball i, més enllà, la viabilitat del propi aeroport. El premi d'aquesta Setmana Santa és per al camioner que els Mossos detenien divendres a l'AP7. Superava en 8 vegades la taxa d'alcoholèmia permesa. Conduïa fins i gasagues per l'autopista. I, a banda de detenir-lo, els Mossos també l'han denunciat per circular per l'autopista en un dia en què el trànsit estava restringit per aquest tipus de vehicles. I atenció a aquesta, els Mossos han detingut un veí de Regués de 45 anys acusat d'entrar a robar en diverses cases i magatzems d'aquest nucli de Tortosa. Fins aquí, diversos robatoris. Però és que ell mateix s'oferia a les víctimes per intentar recuperar els objectes que els havien robat. Les denúncies van començar al febrer i la policia ràpidament va sospitar d'ell perquè s'havia ofert per recuperar alguns objectes. En un dels casos va recuperar un ordinador i un equip de so que havien estat robats de l'interior d'una casa a canvi de 150 euros. I a més coses, ha començat ja la temporada de navegació al riu Ebre i ho fa amb més controls contra l'expansió del caragol Massana i el musclo zebra amb una zona d'inspecció addicional a Móra la Nova, que se suma a les que ja hi havia a Tortosa i a Benifallet. Es tracta de comprovar que les embarcacions que entren al riu estan desinfectades correctament i que no porten ni larves ni exemplars que puguin contaminar les zones netes de l'Ebre. També s'han preparat els 17 embarcadors existents a les poblacions riberenques i es posarà de nou un servei, la resclosa de Xerta, que estarà oberta tots els dies, des de les 10 del matí fins a les 7 de la tarda, perquè els vaixells puguin superar la sud un cop fets els controls. El director de l'Institut pel Desenvolupament de les Comarques de l'Ebre, Alfons Montserrat, ho explicava així.
Les temperatures i que hi ha poc cabal, aquest any és una mica complicat pel tema de les algues, dels macròfits. Diuen que sembla que serà complicat. De totes maneres, les tasques de neteja ja van començar la setmana passada, ja les estan tallant i recollint, però sí que es preveu que serà un any més complicat que, per exemple, l'any passat. També haurem de tindre la precaució de tenir en compte de que l'any passat, pues, li dic, van haver 2 mesos que no es podia navegar, amb el qual l'any passat les xifres van baixar. Però sí que, si mirem la tendència, és una tendència que va pujant, no? I la mitja estaria voltant, no arriba a 3.000 embarcacions, unes 2.900 i unes 20.000 piragües, no? Ja comença a ser un volum important.
I en paral·lel, el Parc Natural del Delta de l'Ebre ha començat a delimitar amb fils, cordes, pals i senyalització les principals àrees de nidificació d'ocells marins i litorals que arriben a la primavera al Delta per nidificar. L'operació s'ha dut a terme a la punta del Fangà, a l'illa de Buda, a la punta de la Banya i també a la bassa del Garxal. De fet, l'objectiu és preservar àrees aïllades de l'activitat humana per afavorir la reproducció de les aus. En el cas del Garxal, a banda de reforçar aquesta senyalització, s'ha restringit també l'accés de manera temporal a la platja. Serà fins a final de l'època de nidificació, cap a finals de juliol. I avui, festa de Sant Jordi, amb la vista posada al cel, que està ennuvolat a tota la demarcació, però que sembla que ens respectarà. Tot i ser el primer dia laborable després de la Setmana Santa, bones sensacions de llibreries i floristeries. Avui també arrenca la 32a edició de la Setmana Medieval de Montblanc, que fins al 5 de maig ha programat una 60a d'actes. Entre les novetats, l'espectacle Justa i Honor, que substituirà als Jocs Medievals i que es farà al Pont Vell, un nou espai recentment rehabilitat. Segons ha assegurat des de l'organització, el ritme de venda d'entrades ha estat molt millor que altres anys, una mostra també és el ple als allotjaments de la vila. El president de l'Associació Medieval de la Llegenda de Sant Jordi és Joan López.
I enguany l'Espasa d'Honor, l'Associació Medieval la lliurarà al president de la Generalitat, el Quim Torra. Quim Torra tancarà, per tant, la Setmana Medieval de la Llegenda de Sant Jordi d'enguany, coincidint amb la representació de les Corts Catalanes de 1414 a l'Església de Santa Maria.
COPE Tarragona.
Estàs informat.
Temps per als esports és notícia de les darreres hores. Xavi Bartolo i Sergi Parés es posarien al capdavant de la banqueta del Nàstic a partir del mes de juliol, després del seu pas pel Reus Deportiu, fins que la Liga ha expulsat el club de la competició. Estefania Cabrera, a aquesta hora tenim confirmació oficial per part del Nàstic?
Doncs encara no, Mònica, però les negociacions estarien tancades i només faltaria signar. Tot apunta a que Sergi Parés i Xavi Bartolo passarien a formar part del conjunt grana la pròxima temporada. Ho farien com a director esportiu i primer entrenador, respectivament. Els dos arriben procedents del Reus, amb el qual no han pogut finalitzar la temporada pels problemes econòmics que han fet desaparèixer el primer equip. Amb ells també arribaria Ferran Asensio, mà dreta de Parés al Reus. Aquest s'encarregaria de la planificació esportiva de la Pobla de Mafumet. Tots dos, Parés i Bartolo, serien els líders del nou projecte esportiu, que sembla que serà segona B, ja que després de l'empat d'aquest cap de setmana, el Nàstic de Tarragona veu cada cop més lluny la salvació.
Gràcies, Estefania. Doncs amb això arribem a les 12:32 minuts. Ens aturem només un minut per la publicitat i ens hi posem, vinga, que s'ha de celebrar Sant Jordi.
Hola, Manu. ¿Qué tal el fin de semana?
Pues han intentado meterse a vivir en casa de mi hermano mientras estábamos todos en el pueblo. Así que imagínate.
Pues dile a tu hermano que se ponga una alarma, que es la mejor manera para que no vuelva a suceder.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía que protege tu hogar los 365 días del año. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Nada, resulta que estaba paseando al perro y me he encontrado un hombre catatónico,
que es como un viaje catastral de esos.
Me han quitado la identidad, como si a Sandokan le quitan la melena. Tengo experiencia en estos neceseres.
Pero no hay manera de quitarse ese San Bernardo, que iba todo mil sobre ruedas.
La que se avecina. Nueva temporada. Estreno mañana por la noche en Telecinco.
Amor mío, ¿te he dicho alguna vez que el color de ese vino resalta el verde esmeralda de tus hermosos ojos?
Manolo, ¿eres tú? ¿Estás bien? ¿Este viaje te tiene muy cambiado?
Ten cuidado. Visitar el Hotel Pesquera, en el corazón de la Ribera del Duero, disfrutar de su spa y su restaurante gastronómico, puede afectar seriamente a tu sentido del romanticismo. Reserva en hotelpesquera.com. Recuerda, hotelpesquera.com.
El Sibarita.
Vinga, doncs avui programa especial de Sant Jordi, parlem de llibres. Albert Rosa, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Com estàs?
Bé.
Bé?
Sí, a més, jornada de Sant Jordi que a mi especialment m'agrada molt.
Home, és que és un luxe, sí. La veritat, és un luxe poder fer programa especial de Sant Jordi. I avui tenim pendent continuar parlant de pa, que l'audiència, ja ho sé, que ens reclama sempre. Passarà, no pateixin. Però avui jo li havia demanat a l'Albert que féssim un especial de recomanacions de llibres sobre gastronomia.
Exacte.
Que també són un boom, realment.
Sí.
Van tenir un gran moment com a llibres de receptes, sí. I jo crec que ara han anat un graó més enllà, no?
Sí, sí, clar, podem trobar des de receptaris a grans biografies, reportatges, fins i tot reflexions per part de com està la gastronomia d'avui dia. Sí, trobem, doncs, això, a més grans xefs que fan recopilatoris. Clar, és veritat que els últims anys hem viscut un boom, no?, de la gastronomia al país, i gairebé cada cuiner o dels que són més mediàtics ha tret el seu llibre, no? Ja sigui les seves memòries, pràcticament,
sí.
O els seus grans plats, o les seves idees boges. Això mai se sap, ja, per gustos aquí.
De fet, heu de dir, us explico a audiència, que l'Albert m'ha enviat una selecció per mail de llibres, que és que no s'acaben mai.
No, no, i a més, primer vaig començar fent, faig la meva, no?, els que jo més recordo, o els que tinc especial estima, però clar, també ho vaig preguntar ja fa dies als nostres seguidors, i clar, que també clar, vaig rebre aportacions, dic, bueno, és que, com sempre, no acabarem mai, hauríem de fer dos edicions especials de Sant Jordi.
De llibres. Llavors, jo avui demano que em facis amb la selecció dels que a tu més t'han cridat l'atenció, i així donem idees, que avui encara hi som a temps, no?, aquestes hores d'anar a regalar, a comprar i a regalar llibres.
A més, si em permets, aquí agafo una miqueta el relleu de es compro cap a casa, la meva dona, que sempre, ja ho he dit,
és veritat,
documentalista al Diari Tarragona, però té una secció justament els dimarts de recomanacions literàries. Aquí, em sap greu, l'he copiat una miqueta.
Segur que et cedeix el contingut. Una abraçada des d'aquí.
Sí, hem fet doncs, el mateix, no?, agafar aquells llibres que siguin d'ara, siguin de temps enrere, perquè un llibre, la veritat és que no té...
No.
no té caducitat.
No, 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 no. Per sort.
Per sort. Amb el qual, aquesta selecció que jo he intentat fer són llibres que podem trobar que s'han editat fa ben poquet, un, dos anys, o fins i tot fa 20 anys. Mm-hmm. Perquè n'hi ha algunes que són, per mi, són perletes.
Jo, i és exacte.
Llavors, he intentat fer una separació. D'una banda, he volgut destacar llibres novel·la, sí, vale? Amb la gastronomia com un fil argumental o com a protagonista, o fins i tot com el context principal de la història, val? Que penso que també és xulo, no? Poder, el que ens agrada, llegir una història que tingui a veure amb el, no? Amb el món de la gastronomia. I després, més els que serien els dietaris, no? Els llibres de receptes, tota aquesta, que això potser és més habitual, que tenim infinitat de llibres, però també he intentat fer una tria del que crec que val la pena tenir en compte.
Molt bé.
Però, si et sembla, comencem per les novel·les.
Sí.
Ho he endreçat així com a cronològicament. Sí, per mi un llibre que és referència, una novel·la en aquest cas, és Confessiones de un chef, de l'Anthony Bourdain. També l'he volgut seleccionar perquè l'Anthony Bourdain és un chef nord-americà nascut a Nova York que va morir ara encara no fa
sí,
ni un any,
no fa massa,
el juny d'any passat. A més, va ser com molt traumàtic, no? La història d'aquest cuiner es pot considerar com un enfant terrible, no? Sempre ha sigut molt rebel, molt histriònic, és tot un personatge. Es pot veure, i es veu reflectit, de fet, amb aquesta seva primera novel·la, que va ser Confessions d'un chef, Kitchen's Confidential, en versió original, per si algú s'atreveix a dir-la en anglès. Bueno, sempre hi ha matisos, eh? Jo el tinc, encara no me l'he llegit en anglès. El tinc, però encara no me l'he llegit. Vaig llegir la versió que en tenia més, eh? És una història d'aquelles cuines, d'aquells restaurants d'alguns anys enrere, on, bueno, passa de tot. Deixem-ho aquí. Veus tot el rerefons, no? Tota la trastienda d'una cuina professional que a vegades potser no és tan glamurosa com pot semblar, no?
Clar, el que nosaltres veiem, suposo que, no? Aquells plats, i a més en cuines, diguéssim,
del nivell.
Del nivell, sí. L'atenció...
L'atenció, sobretot, l'estrès, bueno, la desmesurada, tot, el ritme, el tracte, l'argot, els excessos de gent per aguantar el ritme, etc, etc. De fet, té una aureola una miqueta així underground, no? Perquè sí, entres en el món subterrani, d'alguna manera, de les cuines de restaurants de Nova York, a més ja te l'imagines, no? Com si fos un restaurant gairebé clandestí, que no ho era, en aquest cas. És la història que explica l'Anthony Bourdain de Confessions d'un chef, que a més li va donar molt de ressò, molt de prestigi, perquè arrel d'aquest llibre va tenir una proposta, ara ho tenim com molt per la mà, no? Els programes de televisió, doncs, l'Alberto Chicote, després el Gordon Ramsay quan anava a restaurants a veure això, bueno, una miqueta ja estem acostumats, però un dels pioners va ser l'Anthony Bourdain arrel d'aquest llibre. Ell va fer un programa que anava viatjant per diferents restaurants de diferents països i arrel d'allò va fer un segon llibre, vull dir que és interessant, eh? Confessions d'un chef de l'Anthony Bourdain.
Vinga.
Què més? Per mi també un altre referent, un llibre que tots els amants de l'astronomia segur que us encantarà, és Lecciones de Buena Vida, amb el subtítol de Aventures con Cuchillo, Tenedor y Sacacorchos, del Peter Mayle. És editat el 2002. És un regal, perquè aquest llibre se'l va trobar justament la meva dona de manera molt casual, amb una paradeta d'aquestes que posen al carrer quan volen treure cosetes.
Sí.
És un llibre antic, de segona mà, que crec que va comprar per un euro, i va ser un regal, perquè la veritat és que el vam gaudir tant. És com un recull d'un viatge que fa el Peter Mayle. Peter Mayle és un escriptor britànic enamoradíssim de la gastronomia i sobretot, bueno, sí, anava a dir enamoradíssim de França, però sobretot de la gastronomia francesa, en concret de la zona, sobretot, de la Provença, i és l'autor dels llibres que després es van portar al cinema. No sé si et sona la pel·li del Ridley Scott amb el Russell Crowe de protagonista, que es diu Un Buen Año,
sí,
que és un tauró de les finances de Londres,
sí,
que hereda una casa a la Provença i en principi va per vendre-la, per treure-se del damunt, però allí comença a recordar aquells estius que passava de petit amb el seu tiet i és com que torna a sentir, no? aquella emoció, aquella passió per aquella regió de França. Doncs Peter Mayle, amb aquesta novel·la, crec que transmet clarament el seu amor per la Provença, i en aquest cas, en el llibre que comento, de Lecciones de Buena Vida, no només es lluita a Provença, sinó a tota França en general. I va passejant doncs, per fires, per jornades gastronòmiques, per coses molt, com a molt, molt interessants, no?
Molt bé.
Fins i tot visita el que és la, ja ho diré, la Marató. La Marató que ara tenim aquí al Priorat està inspirada en una que es fa a França i ho explica, on la gent va disfressada i fa una cursa entremig de les vinyes.
Sí, sí.
Parla de bueno, cada capítol és com un cas gastronòmic, com una jornada. El de la Tòfona no té pèrdua. El de la Tòfona no té pèrdua. I és interessant. Anques de rana. És com que va destacant diferents productes, bueno, no sé si dir gourmets, de França, però està molt, molt ben descrit.
Mira tu,
sobretot els aromes, està molt ben descrit. Lecciones de Buena Vida, del Peter Mayle. Què més? Ens anem ja més a prop. Aprendices de Hechicero, de la Lisa Ben. Això és Los secretos y las historias más personales del Bulli.
Ah,
bueno, aquest llibre me'l va recomanar un dels meus mentors quan jo vaig estar treballant a cuines. És el Carles Salvador, el xef de l'antic hotel Imperial Tarraco, que ara, doncs,
sí, aviat, l'any vinent, en teoria, de tornar.
Tornarem a tenir-lo. Quan jo vaig estar treballant d'ajudant de cuiner allí, amb el Carles Salvador, em va recomanar aquest llibre. I està molt xulo perquè veus tot el... Per quins moments o totes les vivències per les que passen els que són els estagers, els becaris, de tota la gent jove que volia anar a aprendre el Bulli quan començava a ser conegut. Vale? Llavors és aquesta vivència en des de la perspectiva de l'estager i doncs van desvetllant alguns dels secrets, no?, les interioritats del Bulli, i també és interessant. Una altra, Gran Soufflé, aquesta novel·la és del 2012, de l'escriptora valenciana Lola Piera Lozano, i és molt divertida, aquesta novel·la. L'argument se situa en un restaurant que es diu L'Espaterrat, però clarament aquí t'imagines un celler de Can Roca, més o menys, i tot passa en una mateixa nit, en qüestió d'hores. Diguéssim que aquest restaurant li han encarregat fer un sopar de gala molt important per ministres de tota Europa, i just hores abans els hi arriba un crític gastronòmic amb tot l'enrenou dels preparatius. I bueno, passa alguna cosa amb aquest crític i és una miqueta, no, la bogeria per intentar solucionar, i tot acaba doncs fent això, no? Va creixent, no? Va fer un Gran Soufflé fins que rebenta al final. És una novel·la divertida. A més, l'autora justament es va documentar molt, molt bé i va parlar doncs això amb gent del celler Can Roca i d'altres restaurants de nivell per recrear
creant una història de ficció,
sí. I,
no?
Però i veus realment que és un ambient gairebé real, de cuina de restaurant de nivell. El mateix va passar una mica similar, tot i que no és un to tan esbojarrat o tan divertit, és Mesa Reservada, de l'Avis Molina, llibre de 2013. Aquí també se situa la història en un restaurant 3 estrelles Michelin de Barcelona. Curiosament, jo quan el vaig llegir m'imaginava l'àbac, no les tenia encara, i poc després li van donar, i després d'acabar el llibre, quan vaig llegir doncs, una miqueta d'informació de l'autora, vaig saber que justament sí també s'havia documentat i havia parlat amb gent de l'entorn de l'àbac, entre altres restaurants, per recrear la història, amb la qual d'alguna manera, jo sense saber-ho, quan llegia, m'imaginava l'àbac, i resulta que alguna inspiració estava per allí. També interessant, és la història entre una sommelier, un xef, són 3 personatges que conflueixen en aquest restaurant, i no vull desvetllar res més, perquè si no faig
spoilers. No,
spoilers.
Spoiler.
Una altra novel·la, i crec que amb aquesta acabem, dues més, ràpidament. El xef, de Simon Brou, del 2014, és un jove aspirant a... La història és d'un jove aspirant a escriptor, que de fet jo crec que és autobiogràfic gairebé, perquè aquest noi era la seva primera novel·la, que se'n va a treballar com a pinche, com a ajudant de cuina del més baix esglaó, al Swan, que és un pub-restaurant del barri de Camden Town, a Londres, per poder-se pagar el lloguer, simplement per guanyar-se uns calés. I allí comprova la duresa de l'ofici i la duresa també, sobretot, de lluitar contra un xef que és un dèspota, és despiadat.
Bueno, aquesta figura del xef sí, que ja ens sí, deies
sí.
abans, no?
Maltractador... Sí, brutal. I llavors, la història és la lluita contra aquest xef, contra aquesta duresa, i tot el pla que els diferents companys d'aquesta cuina comencen a tramar per poder enderrocar
el
xef que li diuen, sí, el Bob, em sembla, el monstre, ara no recordo ben bé, però ja té un mot perquè d'alguna manera reforçar aquesta, no, aquesta figura de dèspota. I l'última novel·la que destacaria d'una autora local és La cuinera, de la Colla Valls. És un llibre que ara té uns 4-5 anys, que està ambientada en la Barcelona de 1771 i parla d'una jove cuinera que ve del Perú per buscar-se la vida, diguéssim que després de la mort del seu pare, que era un diplomàtic al servei d'un virrei a Lima, viatja fins a Barcelona per reunir-se amb els seus avis, s'ha quedat sense família, i la manera de guanyar-se la vida és fent de cuinera, perquè era el que feia allí, i diguéssim que és l'única herència que li queda, no? Són els records, el quadern de receptes de la seva àvia, i això doncs ho vol aplicar aquí. L'únic que aquí es troba doncs en un context diferent i ha de lluitar una miqueta contra la condició de dona, no? Que en aquella època doncs li suposa moltes barreres, molts obstacles, és una història molt interessant, molt ben explicada i que penso que també val la pena. Doncs això com a novel·les.
La cuinera de la Colla Valls. Mira, sí. Deixa'm afegir-ne una, perquè ara mentre parlaves l'he recordat, n'hem parlat aquí al programa fa ja uns quants mesos i jo crec que és una de les novel·les que més he disfrutat en els últims temps. Es diu El camí de les aigües, és de la Carme Martí, està ambientada més a l'Espluga de Francolí, i tu saps les ganes que, quan vaig acabar el llibre, unes ganes de cuinar tenia, que això és increïble.
Això és meravellós.
Perquè era una mica els capítols, els precedia una recepta, i després del llibre en treu receptes, eh? Vull dir que és una història molt, molt recomanable, m'ha agradat molt.
Ara que has dit aquesta, m'ha recordat a una de les que em van recomanar un dels seguidors, que també s'ha dut al cine, que és Com agua para chocolate.
Ah, sí.
Que també passa exactament això, eh? Vull dir que tu la veus, la peli, o llegeixes el llibre i dius, hòstia, tinc ganes de cuinar,
de menjar.
Sí, a més, jo crec que sobretot descriu molt bé. Sí. La dificultat, no?, de parlar de cuina i de descriure l'entorn d'una cuina i a més, això és la dificultat afegida, penso jo, eh? Uh-huh. Doncs Com agua para chocolate de la Laura Esquivel, del 1989, que té uns anys, però que no ha passat de moda.
Exacte, anava a dir. No tenen edat.
I la peli també, vull dir que, saps? Allí està. Anem a llibres de receptes?
Sí, vinga, que ens queden 5 minutets, però diguem-ne alguns.
A veure, ràpidament, comencem, per exemple, jo parlaria d'un llibre que és més aviat una reflexió, La cocina de los valientes, del Pau Arenós, un llibre de 2011, que molta gent ha arribat a coincidir que és el llibre definitiu sobre la gastronomia contemporània.
Sí?
Sí, perquè, de fet, ha guanyat molts premis, eh? Premi Nacional de Gastronomia el 2005, Premi Juan Mari Arzac el 2007, Premi l'Excel·lència Gastronòmica de l'Acadèmia Internacional el 2008. El Pau Arenós el que va venir a fer és descriure, perquè a vegades és complicat, no?, quan se'ns omple la boca de parlar de cuina contemporània, d'avantguarda, d'esferificacions, ara... Bueno, el que diem sempre, no? Són termes, són conceptes que els hem anat integrant en els darrers anys, però que en el seu moment doncs, costava molt de definir. I el Pau Arenós, amb aquest llibre, que li va costar 5 anys de dedicació, el que fa és com una mena de reflexió en veu alta del que ell creu que era la cuina o la gastronomia contemporània. I va desgranant al llarg del llibre 5 conceptes que vindrien a resumir el que és, 4 conceptes. L'avantguarda, la creativitat, la innovació i la gosadia, la valentia, la cocina de los valientes. I és un llibre que s'ha convertit en referència de molta gent, ja no només cuiners, perquè bueno, és aquesta complexitat d'explicar què és gastronomia contemporània, no? La clàssica ja hi ha molts llibres d'abans que en parlaven, però la més actual potser faltava algú que ho aglutinés, i el Pau Arenós ho va aconseguir amb aquest llibre. Després, un de receptes ja més clàssic, no? És La comida de la família, del Ferran Adrià. És un llibre que ja té uns anyets, del 2011, i que és interessant perquè explica, i és casos reals, els menjars que preparaven per tota la brigada, per tota la família, com s'entén sí. en l'argot de les cuines, abans de començar un servei al bullir.
Me l'han recomanat més d'una vegada, aquest
sí.
llibre.
Està molt ben explicat perquè sí. et fa com una mise en place professional adaptada a la cuina de casa. Vale? Et diu què has de tenir a punt, no? perquè després el cuinat sigui molt més fàcil, mm-hmm. molt més àgil i vagis per feina. Et dona truquillos, fins i tot, per exemple, un caldo, un brou, si tu necessites que aquell brou sigui, per exemple, un potenciador de sabor per a algun guisat o algun plat en concret, ells, per exemple, feien servir algo similar, però a casa ho podríem adaptar amb les glaçoneres.
Sí.
Les glaçoneres típiques d'aigua per fer glaçons, doncs tu ho separes i d'aquesta manera pots agafar porcions de brou congelat per aprofitar en algun moment determinat. És bueno, un detall ara insignificant, però és un dels exemples de cosetes pràctiques que et diu a l'hora de preparar-te, la mise en place, per fer el menjar a casa. Però també és interessant de veure com s'organitzava, clar, una brigada de 75 persones, 75 persones dinaven cada dia abans de donar de menjar als clients del
bullir. Que a mi em diu 75 persones,
Sí, sí.
Ara ens estarà escoltant alguna àvia o alguna mare que dirà, bueno, a mi 75, cada 80, dimensi, no? els que vulguis.
Doncs la comida de família del Ferran Adrià ens explica això. Després, aquí me'n vaig una miqueta, no és un receptari, és un quadern d'alta gastronomia, bimensual, no, bianual, surt dos cops l'any, és l'Apicius. És una meravella, de quadern, tapa dura, fotos guapíssimes. Surt habitualment cap al maig, la primera de l'any, diguéssim, i entre finals de novembre, desembre, la segona edició de l'any. Després fan especials. Jo tinc l'anterior, no l'altre, on veus reportatges meravellosos del celler de Can Roca, a més t'explica plats tal qual, el pas a pas que fan. És una meravella. Per veure realment cuina d'altos vuelos,
sí.
L'Apicius és un quadern de gastronomia que també, doncs, de cara a Sant Jordi, per què no? També pot ser un bon regal.
No, m'estàs descobrint una de coses. Sí.
Després, receptes. Torres en la cocina, potser seria un dels més recents, els germans Torres, que fa poc doncs, tenien programa a la tele, ara
sí,
ja no, perquè s'han volgut centrar en el seu projecte del nou restaurant o de la nova ubicació del restaurant. Bon receptari. Un així més informal, però de cuina top, és un llibre que té el Jordi Cruz de Tapas, que més diu Tapas con rock and roll, que ell no... sempre diu aquesta expressió, 70 petits bocinets, ho diré en castellà, 70 pequeños grandes bocados para disfrutar en casa. Et dona una idea de quin tipus de receptes són. Són més aviat tapes, però modernes, com a l'estil Jordi Cruz.
Molt bé.
I a veure si em deixo algun...
Tenim temps per dos més molt ràpids, si vols.
Mira, un és entre novel·la i és Què vino con este pato, perquè no hem parlat de llibres de vins. Sí?
És veritat.
És un llibre del Ferran Centelles, que va ser sommelier justament al Bulli. Tothom coincideix també a dir que és un llibre on s'explica molt bé què és el maridatge. Que és el maridatge.
Interessant, això.
I dos més de vins, Reines de Copes, les grandes mujeres del vino, del Zoltán Nagy, que això es va publicar l'any passat, o fa dos anys. Interessant de veure les dones que estan al capdavant de cellers o grans projectes vitivinícoles del país. I l'últim és una col·lecció, un cicle de perfils, de biografies, que és el Retrats de Vi, que és de la periodista reusenca, la Ruth Troiano,
sí.
que això va néixer arrel del seu blog. La Ruth té un blog que es diu Vi Moments Persones, on parlava diferents personatges vinculats al món del vi, i es va acabar traduint en un cicle de perfils. Són llibrets petitets que expliquen diferents històries i que també ho trobo interessant, la veritat.
Molt bé. Doncs déu-n'hi-do, quina llista ens has fet, Albert. O sigui, gràcies, t'ho agraeixo, perquè mira, m'has donat moltes idees per regalar i per autoregalar-me.
D'això es tracta,
No, perquè a més, al final també aquests llibres de cuina, sobretot els receptaris, no? I aquests que ens has explicat, al final és aquests llibres que t'agrada tenir-los, perquè la fotografia està molt cuidada,
sí.
Són d'aquests regals, o sigui, perfectes per regalar.
Són dels que et vols quedar.
Exacte.
No de llegir i tornar, o el deixo per aquí, ja no sé, un volta, no, el que vols tenir a l'estanteria per anar consultant.
Sí,
ens hem deixat molts, perquè la gent també ens va recomanar un de tapes del Quique da Costa, el Tickets Evolution de l'Albert Adrià, La màgia de la cuina o Felicitat, un altre llibre, de la Carme Ruscalleda, el Miramar del Paco Pérez, el Juandi de la Muela i del Xivarri ens va recomanar un que té ell, que és la versió original de la Guide Culinaire, no sé si jo, francès, no ho domino molt bé,
que
és un llibre del Auguste Cofier, que és el gran guru de la cuina francesa de finals del 19, principis del 20, i ell ho té com el seu...
Ah, sí?
Sí.
Doncs mira, me'l miraré, a veure si em surten la meitat de bé les coses a la cuina a partir d'ara, a veure.
És un bon llibre de base, eh? Aquest és de cuina clàssica, però interessant, molt interessant.
Home, si això és una de les guies del Juandi, del Xivarri, de la Muela, ja dic jo que me l'apunto, per a veure si així fem una sacsejada.
No és fàcil, eh? Hi ha edicions de fa poquets anys, però clar, estem parlant d'un cuiner que va viure del 1846 al 1935. Per tant, és una obra ja antiga, a més en francès. Sí que segurament podràs trobar una versió aquí adaptada, més actual, però estem parlant de que el context és aquest. Eh?
Buscaré, però avui ens ha donat l'Albert opcions de tot, eh? Des de novel·la, d'històries, no? Casos reals, receptaris, bé, de tot. Trin i remenin, senyores i senyors, però sobretot busquin avui llibres, avui cada dia, eh?
Sí,
però avui
sí,
especialment llibres, i regalin-se llibres, que és un dels millors regals que es poden fer. Albert, moltíssimes gràcies. Escolta, t'has fet... Quina feinada, eh? És que ell s'ho treballa molt. Que tinguis molt bon dia de Sant Jordi.
Igualment.
Molt bona setmana. La setmana vinent aquí més i millor, amb pa, eh?
Sí.
Vagi bé.
Adéu.
Estas gafas me han salido por solo 29 euros. ¿A qué parecen más caras? Pues son mis 29, las gafas completas de Sol Optical que me alegran hasta la cartera. 29 por 29 euros, tus gafas graduadas con la garantía Sol Optical. Infórmate en soloptical.com. En Tarragona, Centro Comercial, Parc Central y la Fira de Reus. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Restaurant Masia Crusells. Segur que ja ens coneixes? Doncs ara vine a descobrir el nostre hotel Breas Hotel, el lloc ideal per tot tipus de celebracions. La comunió del teu fill, el teu banquet de noces o qualsevol celebració. Disposem del lloc perfecte en un entorn immillorable. Vine i t'informarem sense compromís. Estem a l'autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1. També al telèfon 977 75 40 60. Breas Hotel, la millor elecció.
Matoga le ofrece un gran surtido de moquetas y pasilleros. Las mejores colecciones de papeles pintados, de todas las tendencias y precios. Matoga pone a su alcance todos los medios para decorar su hogar. Personalice su casa en Matoga. Estamos a su servicio en Tarragona, Reus, Campclà, Cambrils y Vilaseca.
También en www.matoga.es. Ahora en Matoga Tarragona Parking para nuestros clientes.
Herrera en Copia Tarragona. A Mónica Carrasco.
María pensó que el amor era un mandamiento de dos y esperando el primer beso.
En menys d'un minut arribem al punt de la una i arribarem a música. La nostra cançó del dia és aquest Maria se bebe las calles avui de Passión Vega, que està d'aniversari. Fa anys avui, celebre els 43. Felicitats per ella. Amb la seva música arribem a la una, ara el butlletí i després especial Nacional 240 amb molts protagonistes, molts llibres, moltes roses i moltes recomanacions. Fins ara.
Maria se fue.